DDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Sònia Gelmà.
Em sembla que el Barça també ha durat una mica el que ha durat la Minyamal.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha perdut el camp del Chelsea 3-0, un partit en què ha estat inferior en general, però que ha estat marcat per algunes accions puntuals. La primera, al minut 5, quan Ferran Torres ha fallat una ocasió claríssima, que hauria d'haver estat el 0-1. Abans de la segona jugada decisiva, el Chelsea ha fet l'1-0, Koundé en pròpia porteria després d'un córner molt mal defensat, i just abans del descans, expulsió d'Araujo per dues grogues, ha estat irresponsable l'uruguaià. A la segona part, el Barça ha sortit sense convicció, condicionat per la inferioritat, i el Chelsea ha controlat el partit i en dues esgarrapades ha fet el 2-0 i el 3-0. El Barça es queda amb 7 punts i haurà de guanyar els 3 partits que queden per finalitzar aquesta fase Lliga de la Champions si vol tenir opcions d'acabar entre els 8 primers i evitar d'aquesta manera el playoff. Ricard, què t'ha agradat?
No m'ha agradat comprovar que ara mateix som lluny del màxim nivell europeu. I és una realitat que hem d'entendre. O el Barça fa un pas endavant i té molt temps per fer-ho. Recordem que la Champions és llarguíssima, que el PSG la temporada passada a aquestes alçades estava amb molts problemes per classificar-se, fins i tot per la repesca. Entra la repesca a l'últim sprint. Vull dir que això és llarg. Al Barça li queden 9 punts. No és una derrota que tingui una gran transcendència a Europa, però sí que ens fa una foto. I ens fa una foto que és que ara mateix el Barça no està per competir amb els grans equips europeus. I això ens obliga a fer un pas endavant, dos passos endavant o tres passos endavant. Sigui quan els jugadors recuperin, sigui quan millorem i encadenem bones actuacions, sigui com sigui. Però ara mateix comprovar-ho és dur. Avui el Barça ha perdut contra un equip molt millor, amb circumstàncies molt concretes, que jo crec que no afecten ni alteren diríem el moviment del Barça, que estava en una situació que ja sabem que encara era de camí, de recuperar la versió de la temporada passada. Doncs haurem de continuar caminant per recuperar la versió de la temporada passada, perquè si algú tenia dubtes d'on érem, doncs ara ja ho sabem. Hem perdut contra el PSG, hem perdut contra el Chelsea. Diria que els dos partits hi ha uns moments on ens hem vist superats, i això ens demostra que aquests equips, Bayern, Arsenal, Liverpool... Liverpool tampoc no està gaire fi, però vaja, els equips de la Premier, per posar-los en un paquet, són equips que ara mateix hem de treballar molt, hem de recuperar les millors versions individuals, hem de recuperar el millor toc col·lectiu, la millor intensitat, la convicció de que podem estar aquí i créixer molt durant el transcurs de la Champions, que és una competició molt llarga i que no ens desqualifica de res. El que ha passat simplement és una alerta més de dir o ens posem les piles o a Europa no podrem competir.
Dubtes?
Sí, tinc dubtes si hem acceptat la derrota massa fàcilment. Una mica en aquesta línia m'hauria agradat veure l'equip amb més orgull, amb més energia, amb la sensació de dir no baixem els braços, i jo crec que defensivament l'equip ha mantingut l'atenció per una qüestió de dignitat i de competir, però ens ha faltat rebel·lió dels jugadors de mig camp cap endavant, de guanyar duels, d'avançar, de driblar un jugador, de crear-los problemes, de que tinguessin la sensació que això no els hi seria fàcil. El Chelsea, la segona part, s'ha passejat, ha fet dos gols, ha estat el partit somiat i el partit desitjat. És evident que l'expulsió d'Araujo condiciona el partit i que 11 contra 10 amb 1-0 en contra ja et situava en una posició d'estar contra les cordes. Però a vegades els moments dels equips es descriuen en situacions d'adversitat. El Barça, en la segona part, excepte el xut de Rafinha al minut 35 de la segona part, per cert, justament el que ha fet Rafinha en aquesta mitja hora és el que li demano a altres jugadors que havien d'haver exhibit les versions individuals més rebels, excepte això de Rafinha. Els jugadors doncs han acompanyat el partit, han acceptat la derrota, i un equip campió no pot acceptar la derrota. S'hi ha de rebel·lar encara que l'adversitat sigui molt gran, com era. Tinc la sensació que això també fa que pensar que el Barça és molt conscient que ara és lluny d'això i que això em preocupa, que s'hi acomodi, és a dir, que ho accepti. O sigui, una cosa és fer-nos la foto i saber on som i una altra cosa és acceptar la realitat. No la podem acceptar si volem competir pels títols, si volem ser a Europa, si hem de créixer a Europa per acabar estant les eliminatòries finals. El primer que hem de fer és ser inconformistes i no acceptar la lògica. El que ha passat és la lògica. El Barça no ha tingut una gran desfeta avui. Simplement ha passat el que havia de passar i el Barça no pot acceptar-ho amb naturalitat.
Alguna cosa que no puguis entendre?
Sí, que Araujo regali dues targetes grogues en 45 minuts. És el que ha matat el partit. El Barça a la primera part ha estat superat pel Chelsea perquè durant 10 minuts el Chelsea no ha deixat sortir el Barça en la pressió, perquè el Chelsea ha guanyat duels, perquè el Chelsea ha tingut ambició, perquè hem defensat molt malament un córner que obre el marcador, però el partit estava a prop, el partit estava viu. El Barça, quan trencava la línia de pressió, tenia possibilitats d'atacar amb avantatge. No havia estat precís amb els jugadors del davant i això havia fet que no tingués capacitat per generar més perill. Però el partit estava obert. Amb 1-0 el partit no estava ni molt menys perdut, ni el Barça era molt inferior al Chelsea, quedava molt partit. I el Barça tenia opcions a la banqueta, tenia Rafinha, tenia Dani Olmo, un jugador com Araujo, que a més és el capità, no pot equivocar-se tant. Com ha dit la Sony, i comparteixo, primer amb la protesta desproporcionada d'una acció de partit que no és definitiva, i després amb una groga fent el que no pot fer un defensa. No pot anar a guanyar una pilota si no estàs segur que la guanyes, contra Cucurella, que és un lateral esquerre, que està a la banda, que no és ni dintre de l'àrea ni a prop de l'àrea, com per jugar-te, arribar més tard i deixar el Barça amb 10 jugadors. És una llàstima, però el partit ha quedat condicionat per això. El partit es perd en aquella acció, no en l'1-0. No sé si el Barça hauria pogut empatar, capgirar el partit, o l'hauria perdut igual, però l'ha perdut abans perquè hem regalat dues targetes en 45 minuts, i un equip gran no pot cometre aquestes errades, i menys de jugadors importants, de jugadors del capità o de futbolistes que han de ser estructurals o que pretenen ser estructurals en aquest equip. Ho hem fet tot plegat, ho hem deixat massa fàcil, i més en 45 minuts, perquè si et passen minuts 80, 75, entenc que físicament ja pots estar afectat, que mentalment pots estar frustrat. Al minut 45 amb 1-0, o sigui, no és acceptable, i Araujo ha de fer una reflexió perquè no és la primera vegada que perd el cap en una acció que acaba sent decisiva en un duel europeu de màxima igualtat.
Flick, a Movistar.
Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de meter el primero y después con un jugador menos contra este Chelsea no es fácil. Hemos luchado y también he visto algunas cosas positivas.
We lose too many balls, so
pero hemos perdido demasiados balones, y esto es todo lo que puedo decir. Pero hemos perdido balones fáciles, bajo presión, y en pases fáciles. Así que tenemos que analizar todo esto, y también estoy pensando en positivo después de este partido.
Maybe that it is enough for the Liga matches, is not enough in Europe.
¿Dirías que los partidos de la Liga en cuanto a intensidad, en cuanto a competición, no es suficiente con los partidos de Champions?
You need to hide the level of the team.
¿Dirías que el equipo tiene que dar un mejor nivel en Champions? Bueno, no sé exactamente cuántos minutos, pero creo que hemos jugado muchos minutos con un jugador menos, y el Chelsea es un muy buen equipo con balón. Así que es algo que tenemos que aceptar, esta derrota, pero también pensar en positivo. ¿Crees que será posible estar entre los 8 mejores? Bueno, desde luego va a ser muy difícil, pero todo es posible. Muchas gracias.
Ricard, havies acabat les conclusions, eh?
Sí.
Ho veu difícil, Hansi Flick, d'acabar entre els 8 primers. Ara el Barça ha de sumar 9 punts en les 3 últimes jornades i en principi hauria de tenir opcions. Repassem les conclusions del Ricard. La primera, la responsabilitat d'Araujo, que ha vist dues targetes grogues a la primera part, una per protestar i l'altra per no mesurar, una expulsió que ha marcat el partit i ha condemnat el Barça a la derrota abans d'hora. La resignació excessiva del Barça a la segona part, quan ja perdia, és veritat, i jugava amb 10 per l'expulsió d'Araujo, però segurament ha faltat una mica d'orgull i de rebel·lió. I el nivell que està donant el Barça en aquesta Champions després de 5 jornades, lluny dels grans equips europeus, amb 7 punts el Barça haurà de sumar-ne 9, com dèiem, per tenir opcions d'acabar entre els 8 primers. Avui ha perdut al camp del Chelsea, fa 3 setmanes va empatar a Bruges i abans havia perdut contra el PSG a casa. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Chelsea 3, Barça 0. Ara continuarem escoltant Hansi Flick, que ha de fer roda de premsa, i sentirem l'efecte Costa.
Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
A MGC Mútua ens comprometem a cuidar-te, a vetllar per la teva salut, tant física com mental. Ens comprometem a no deixar-te mai desatesa, siguis on siguis, perquè a MGC Mútua reinvertim tots els nostres beneficis per millorar les cobertures dels nostres mutualistes. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
No hi ha hagut miracle a la segona part. No. I tens la sensació que ho hem acceptat amb massa naturalitat o que no es podia fer una altra cosa?
Bé, jo crec que no es podia fer una altra cosa, però que ho hem acceptat amb massa poca rebel·lia, com heu estat comentant durant la segona part. No és el primer dia que tinc aquesta sensació. I això ho lligo amb l'anàlisi o la conclusió que jo trec del partit, que estic d'acord amb tu i amb la Sònia que Araujo ven l'expulsió o regala l'expulsió molt barata i que a partir d'aquí segurament perds el partit, però jo crec que seria interessant que això no ens desvirtués la conclusió principal, que també l'heu treta, però que no voldria que el vestidor l'emmascarés, que és que estàs molt lluny dels equips més potents d'Europa, i això que no tinc clar que el Chelsea sigui un aspirant evident a la Champions, però avui amb 11 i amb 10 m'ha semblat un equip molt superior a tu. Que et faltava algun jugador? D'acord. Que tens moltes versions individuals lluny del seu millor nivell? D'acord. Que hi ha temps per recuperar-ho tot plegat? D'acord. Però és important que allà dins la lectura no sigui... Clar, és que ens hem quedat amb 10. No, no. La lectura és que amb 11 també t'estaven superant, perquè avui, com a mínim avui, no m'atreveixo a elevar-ho a una categoria de tota la temporada, però vaja, avui el Chelsea m'ha semblat molt millor equip. M'ha semblat que tenia la idea de partit molt més clara, llevat de l'inici. I sobretot és un equip que desprèn l'energia que el Barça desprenia l'any passat i que aquesta temporada jo li estic veient en comptades ocasions. I això sí que em sembla un punt preocupant, més enllà que estiguem en disposició no de guanyar la Champions, més enllà d'una derrota puntual com la d'avui, que estic d'acord que no és cap desastre. Vull dir, has perdut en un camp on es pot perdre i a més t'has quedat amb 10 tota la segona part. Doncs mira, tampoc hi donaria gaires voltes al 3-0. Fins i tot us diria que no li donaria gaires voltes a acabar entre els 8 primers. Perquè...
Bé, la temporada passada el campió d'Europa va jugar a la repesca i va arribar a l'últim sprint, eh?
D'acord, tal com està el calendari, d'estalviar-te una ronda, collonut. Però si no pot ser, tampoc és el final del món. Jo crec que el que hem d'aspirar és que quan arribi la fase decisiva de la temporada el Barça no s'assembli gaire això que hem vist avui i això que hem vist en massa partits d'aquest inici de temporada.
I que això s'ha de perseguir, no pots esperar-ho. O sigui, fa la sensació a vegades que aquesta temporada som a l'espera i en lloc d'anar a buscar-ho.
A mi m'ha deixat una mica fred la reacció poc combativa de l'equip a la segona part, llevat de casos puntuals com el de Rafinha. Però encara em deixa més fred sentir Flick dient que ha vist coses positives avui. Doncs, home, estic expectant. Esperaré assegut
a veure
si fa una llista i em deixa anar a dormir tranquil.
En línies generals, però, Jordi, el partit d'avui et condiciona gaire la percepció que tenies de l'equip? Et mous gaire del que veies?
No, perquè en aquests partits de teòrica millora, jo a Balaïdos sí, però contra l'Atlètic Club no la vaig veure per enlloc. Aleshores, a mi, vaja, ho hem estat comentant a la tarda al Tot Costa, abans que comencés el partit i hem coincidit tots que el Barça no era favorit, per alguna cosa serà.
Correcte.
Però...
Bé, i també els oients, no? no només
també,
nosaltres.
També, sí, sí, el 63% crec que era...
Home, que és, bé, és que una xifra ja important, eh?
Jo crec que tots plegats som conscients de què és el Barça avui i insisteixo, m'agradaria que el diagnòstic que fessin allà dins és el mateix i que els piqui l'orgull. I el que passa és que, clar, la reacció d'orgull de la segona part no l'he vista per enlloc. Ja no dic una millora en el joc, perquè amb 10 no demanaràs meravelles, però... Sí, sí, jo he tingut aquesta mateixa sensació que tu, que, ui, hem sortit de la segona part a veure què, ui, ens han fet el segon, doncs vinga, a plegar veles, i perquè ells no te n'han volgut fer més, perquè, si no, avui...
Aquell punt d'innocència i ambició juvenil que tenia l'equip, sí, la temporada passada s'ha perdut. Els jugadors joves fins i tot semblen veterans. És a dir, no vull dir que siguin veterans en negatiu, sinó que aquella il·lusió infantil, innocent, sí, sí, aquells pecats de joventut, ara ja no apareixen, no? Ja a són situacions més de jugador, que ja tens una trajectòria, que ja saps que aquest partit doncs l'has de calcular, l'has de negociar, perquè tal com està. En canvi, el jugador que surt de baix no pensa si hi ha un partit per negociar-lo o no. Vol guanyar cada pilota, vol guanyar cada duel, vol guanyar... Clar. I això el Barça, aquesta espurna, aquesta efervescència, sí que és el que més em costa reconèixer aquesta temporada.
És que recordo al final de la temporada passada que quan ens van eliminar a Milà hi va haver alguna anàlisi molt de culer, eh? Mira, encara ens anirà bé perquè així l'any vinent tindran un compte pendent. Doncs jo el que em desprèn l'equip aquest any és com si l'any passat ho hagués guanyat absolutament tot. Bé, el que tu deies, l'any passat era un equip que no havia guanyat absolutament res i la sensació que desprèn ara, i avui el contrast amb un equip tan jove com el Chelsea, em sembla un feridor, és que ya no hi ha aquella ambició, que és una cosa que es pot recuperar, eh? Això no vull ser categòric en això, però...
Però és que fins i tot, fixa't com és el futbol de cruel, que Lamine Yamal és el príncep, i avui arriba Estevao, i amb la mateixa edat, un esquerrà a la banda, un driblador, un descarat, fa el gol que fa. Com per recordar-nos a tots plegats, que les coses costen molt d'aconseguir, que s'han d'aconseguir dia a dia, i que el millor que pot passar és pensar en quin equip pot ser aquest Barça a final de temporada o en el moment clau, no en el Barça que és ara, perquè amb el Barça que és ara, doncs la temporada serà una temporada més, una temporada normal.
Home, si anem com ara, normal...
Bé, dic normal perquè o sigui, tot normal per mi és una temporada que el Barça a Europa fa una trajectòria relativament normal i pot guanyar algun títol a casa. Vull dir, aquesta és una temporada normal. Que no cal que sigui una temporada, un desastre de temporada. M'explico? O sigui, no veig el Barça tan lluny de competir totes les competicions de casa amb aquest to. I, en canvi, el veig molt lluny a Europa. I aquesta seria una temporada normal. Clar. Però el Barça avui estava preparat, o la idea era de continuar pujant els graons i de créixer i de continuar instal·lar-te entre l'èlit europea i picar la porta d'intentar guanyar el títol encara que no el guanyis, i per fer això el Barça ha de créixer. Doncs digue't, Jordi, alguna cosa més volies?
Estem totalment d'acord.
Doncs t'agradem el millor.
Valde.
Gràcies.
Bona nit.
Una pregunta per mitjà i dir el nom i mitjà pel qual treballeu. Gràcies. Comencem amb Catalunya Ràdio. Bernat Soler, sisplau.
Bona nit. Bernat Soler, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Fins a quin punt explica el partit d'avui i la diferència entre un equip i l'altre l'expulsió d'Araujo? És a dir, per vostè, en quant ha influït en la imatge del partit?
No, I think we started very well in the game. We had a big chance to score the first goal.
Al començament del partit hem tingut una bona oportunitat de marcar el primer gol.
And of course, with the red card, everything changed. So,
però i després ha canviat tot i molt difícil, inclús per un bon equip, de recuperar amb només 10 jugadors. però bueno, continuo positiu de cara als pròxims gals.
En el moment que us quedeu sense Araujo i que veus que teniu per davant tota la segona part amb un home menys, què penses en aquell moment? Què els hi dius als jugadors a la mitja part? I si esperaves un pas endavant més dels teus futbolistes o una reacció diferent, amb una mentalitat més competitiva?
How I said before, it's not easy against
this team. No és fàcil contra aquest equip d'avui, el Chelsea. Però també he vist coses positives de l'equip i estic positiu de cara als propers partits.
And also for the Champions League. I know we are three matches, the three games, 9 points to win.
Estem, hem jugat ja uns partits i els que queden ja dic que continuo confiat que podem aconseguir, però avui és cert que també hem comès alguns errors, no hem pogut mantenir la pilota i alguns jugadors han fet fallades.
I saw also some really positive things.
Així que, bueno, no ha sigut prou, però com he dit, doncs també hi han hagut aspectes positius i això és el que hem de treballar.
I'm happy that Rafinha is back, Marcos is.
Estic content que Rafinha ha tornat, que el Marcos està en bon nivell. I és així com ha anat, hem de treballar dur, sempre és així.
Look positive.
I hem de ser positius.
Hola Hansi, aquí nos está queriendo en directo para El Larguero. ¿Qué lección debe aprender Araujo? ¿Qué consejo se le puede dar a Araujo para intentar no caer en situaciones como la de hoy? Intentar evitar o leer mejor situaciones de partido que eviten expulsiones que condicionan tanto un partido como hoy. Gracias.
No, for me it's the first yellow card. I don't know exactly what happened.
Yo la primera tarjeta amarilla, no sé exactamente lo que ocurrió, tengo que hablar con él y ver los vídeos. La segunda
could happen, but also maybe not go down, not tackle.
No tendría que haber entrado de esta manera.
What he can do, but at the end it happens in
pero al final son cosas que pasan en el fútbol.
It was not the right moment, but
no era el momento adecuado. No era la jugada adecuada, pero es así, es lo que es.
La traductora ha canviat del català al castellà?
Sí.
És la mateixa?
Això sembla.
Sí. Perquè la pregunta s'ha fet en castellà, doncs, i ara l'ha traduït en castellà.
Ah, d'acord. O sigui, depèn de com fas la pregunta, t'ho tradueix, no?
Això sembla, ara es pregunta en castellà un altre cop.
Doncs traduïm-la nosaltres, des de l'estudi.
Buscarem més intensitat, més actitud, alguna lección positiva. O mirar que quedan 3 partidos y se puede conseguir 16 puntos.
Yes, I think also I think we need a little bit more, how to say, to play a little bit more aggressive. Aggressivity in our game, it's good, especially in the one against one situation. When you see Chelsea, they always have it. They play more with the body and more dynamic in the one against one situation. So, this is also what I want from my team. we sometimes think also we can everything control also with the ball, but here in Champions League and especially here against a club playing in the Premier League on second on the table, it's not like that. So also we have to fight a little bit more and also to play more aggressive.
Felip li demana una miqueta més al seu equip, veure més energia com la que ha vist en el Chelsea, que ha estat més actiu que el Barça, ha guanyat molts duels, és el segon de la Premier, és el que busca i el que espera del seu equip.
Que s'entiende que en el fútbol te pueden ganar por fútbol, pero nunca por intensidad. Ha dado un repaso al Barça, le ha pasado por encima tanto con fútbol y por intensidad. ¿Cómo se explica que el equipo haya sido tan inferior al rival, sobre todo, ya no en fútbol, sino en agresividad, en intensidad?
No, I think it's a game. one game, and this Chelsea, and everything is sad now. You know, I was at before. We started good and with a really big chance from Ferran. We could score the first goal, and at the end with one player less, it's like that. But I think also we have the intensity we need today. For me, really, I can say it again. I think positive for the next match. We will see, but I think really positive.
Vol ser positiu per al pròxim partit. És només un partit aquest contra el Chelsea i ha recordat l'ocasió clara del principi del partit de Ferran.
La diferència entre Chelsea i Barça és la que hem vist avui o d'aquí uns mesos veurem una altra cara de Barça?
Yes, we will see it from Barcelona.
Sí, veurem un altre Barça.
What I can promise.
Això ho puc prometre.
This is also what I said before the game.
Ja ho he dit abans, ho vaig dir ahir.
How we train, I see the quality.
Que estic veient com entrenem, la qualitat, la intensitat. És molt diferent de fa 6 setmanes. Els jugadors ara estan tornant, estan entrenant molt bé i tinc una molt bona esperança i sensació molt positiu.
M'agradaria saber si usted atribuye la derrota de hoy a un tema más mental y de concentración o a un tema simplemente de que el Chelsea físicamente ha estado por encima. Gracias.
No, I think you remember when you analyze the match, you always have to see that we have one player less.
Bueno, so cuando analizamos no debemos olvidar que hemos tenido.
Recorda que han jugat molta estona amb un menys.
One player more on the pitch and how they like to play football, it's for them fantastic to play with one player against a team with one player less. So I think we have to see this, okay? And of course it was not everything was top. I saw some positive things and we work on the others.
Vol ser positiu, avisa algunes coses positives i marca la inferioritat del Barça a la segona part per l'expulsió d'Araujo com a acció decisiva del partit, que això ha afavorit moltíssim al Chelsea. Ja finalitza, oi, la roda de premsa, Bernat?
S'ha acabat ara mateix la roda de premsa de Hansi Flick.
Doncs Hansi Flick insistint molt en que vol ser positiu, sí. No vol que el negativisme envolti l'equip, que el contamini. Em sembla una bona decisió. Som en un moment de temporada molt important, transcendental. Són bones notícies veure que ell diu que la intensitat dels entrenaments i la qualitat dels entrenaments ha millorat respecte a fa un mes i mig, dos mesos, però el Barça encara haurà de créixer molt més i si el positivisme ajuda a fer-ho, doncs ara té un repte a la Champions, li queden 3 partits, ha de guanyar tots 3 per intentar estar a evitar l'eliminatòria de repesca, que tampoc seria un gran drama si ha de passar per l'eliminatòria de repesca, la temporada passada el campió ho va fer, però el repte és al davant, i el que ha de fer el Barça és no conformar-se amb l'eliminatòria de repesca, anar a buscar els 9 punts, continuar creixent a la Lliga i a la Champions, recuperar els futbolistes que toquin, que encara estan lesionats i que són transcendentals, i intentar recuperar aquella cara que va tenir la temporada passada, que no garanteix resultats, però que garanteix que l'afició i que el barcelonisme estigui orgullós d'aquest equip. Ara, el tercer temps, fins la mitjanit, per veure les coses amb un punt de realisme, però també intentarem fer cas a Flick i mirar-ho amb positivisme.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
Deixa de buscar. Ja has trobat la teva ànima bessona. Nou Cupra Terramar híbrid amb 123 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. I ara estrena-la amb Cupra Flex i paga en còmodes quotes.
Som a Stamford Bridge.
La TDT. La transmissió d'en Torquemada.
La vaig conèixer ballant, 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 mentre
Zona la darrera va a trencarme la cadera, lo lamin. Ya mal, ya mal, ya mal, ya mal.
El nen se'ns fa gran, el nen se'ns fa gran.
I jo que estava fatal, fatal, fatal.
Doncs ara sí que som a Stamford Bridge, són els senyals de dos... quarts de 12 sí. de la nit a Catalunya, dos quarts d'11 aquí a Londres, on hem sentit Hansi Flick. Sònia Gelmà, bona nit.
Hola, bona nit.
Tu pots ser positiva, com demana Flick?
Podem fer un acte de fe amb el que ha dit Hansi Flick. Si realment ell els veu als entrenaments molt millor que fa unes setmanes...
Ho ha
doncs...
promès, eh? Ho ha promès.
Sí, sí, doncs haurem de... jo crec que Flick encara té prou crèdit com perquè hi tinguem confiança en ell i en aquest equip, que l'any passat ens va deixar grans nits. És cert que l'equip que hem vist avui... ens costa imaginar-lo l'any passat, perquè per energia, per intensitat, doncs el Barça poques vegades el van guanyar. Però també és cert que és un partit absolutament marcat per l'expulsió d'Araujo.
Absolutament. O sigui, tampoc costa tant ser positiu com demana Flick, no. però continua havent-hi advertències.
Però hi ha hagut molt poca autocrítica, no? O sigui, com? Hi ha hagut poca autocrítica. Per mi és difícil ser molt categòric, és millor no ser-ho després d'un partit així.
Ha parlat d'agressivitat textualment, és a dir, ho ha citat.
Bé, vull pensar que ell, que portes endins, sí que serà bastant més dur del que ha estat en sala de premsa, efectivament.
Em sembla també, i enfoco en Hansi Flick, que amb el canvi al descans no ha ajudat l'equip. O sigui, tu, quan jugues amb 10 contra un bon equip, no pots més o menys mantenir el pla i no posar el migcampista més, sinó que canvia un davanter per un davanter.
Sí,
i després envia els davanters a pressionar. Quan jugant amb 10 és impossible a pressionar.
Jo respecte a...
Tres migcampistes i dos davanters hauria estat el més lògic, però... Però vaja, això tampoc condiciona les actituds...
Però no ajuda, no ajuda a competir la segona part, que el Barça no ha pogut competir. No.
Però realment la segona part, més enllà que amb 10, jo crec que tots han pensat... Perquè abans de l'expulsió d'Araujo ja els punts i el Chelsea era millor. És a dir, ja estaves començant a ser un punt inferior. Sí, estava obert el partit, però estava sent inferior. Aleshores, és cert que una vegada l'equip es queda en 10, jo crec que hi havia poca esperança de capgirar. Però respecte a la pressió, per exemple, no és ja que Hansi Flick els hagi enviat a pressionar, que jo diria que sí, estan amb un home menys, sinó que a més que era una pressió descoordinada i fins i tot diríem que de decisió individual de cada futbolista.
Que hi anava un jugador que va pressionar, li fots un crit i diu, tu no vagis cap allà, no veus que ens marejaran.
Que aquest era el problema, que és que els davanters especialment, veies que la Minya mal decidia pressionar i aleshores algú altre s'animava. La Minya decidia que no pressionava, però aleshores s'animava Rafinha i aleshores la Minya anava, però ja de manera descoordinada.
Però jo prefereixo que saltin de manera descoordinada, però que saltin tu. O sigui, perquè és que, evidentment, que no pots pressionar, però és que per algun lloc has de treure l'orgull, has d'intentar competir. Si és un equip que ajunta molta gent per dintre el Chelsea, si t'estan superant o t'han superat en alguna ocasió, no moltes, però quan has ajustat malament en 11 contra 11, amb 11 contra 10, i un equip que vol tenir la pilota i que vol controlar el partit des de la possessió, perquè no és que anessis i et progressessin, si és que hi anaves però no la rascaves.
Però t'exposes molt, Ricard. I si t'exposes i t'agafen l'esquena, és molt difícil poder revelar-te, perquè la competició perds.
Però si els gols no arriben així.
Però almenys guanya duels. És a dir, si tu demanes rebel·lió, dius, més val el pas endavant, home, doncs no sé si val la pena plantejar-se recloure's una mica més i guanyar els duels.
A mi més que tot que m'ha costat veure què pretenia fer el Barça a la segona part. Quin era el pla?
En això estic d'acord, perquè com diu el Xavi, lògic és posar tres migcampistes. El que vull dir que per mi és una cosa tangencial si l'equip ha pressionat o ha saltat a la pressió o no, perquè el Chelsea no t'ha progressat i t'ha fet mal. El 2-0 arriba en un una pèrdua de pilota, que això sí que no pots fer-ho. O sigui, 11 contra 10, perdre una pilota, així que sí que t'agafen l'esquena i t'exposes. No t'exposes saltant a la pressió a camp rival, a l'àrea rival, perquè un no pugui aguantar-se i vulgui intentar en una acció individual. Jo dic que ho valoro, perquè en una acció individual tu pots generar un problema, com a mínim el Chelsea no juga tranquil, o sigui, des de la mirada col·lectiva en tens un menys, és impossible pressionar ajustadament. Però vaja, que vull dir que per mi aquesta és una situació anecdòtica. Jo jo crec que les versions individuals el que han de fer és imposar-se, i no s'han imposat, sinó que hi ha hagut versions individuals que han d'estar a molt nivell, que avui queden molt assenyalades.
De Jong, per exemple, De Jong. De Jong,
Araujo,
Araujo. De Jong. De Jong, en els 4 primers partits de Champions aquesta temporada havia perdut 2 vegades la pilota, avui 5.
Sí, sí, és que avui... una altra cosa, i amb l'11 contra 11, eh? O sigui, contra equips que són tan potents físicament, o el teu mig del camp té un dia molt inspirat amb la pilota i els evita, o has de ser més contundent en els duels. És que tots els duels eren per jugadors del Chelsea, que és veritat que estan més dotats, tenen més capacitat física.
Sí, però no
però has de ser més contundent. Queixal,
no tenim el queixal esmolat.
Defensant l'àrea, fins i tot.
En aquestes situacions. Sí, hem deixat molts refusos molt tímids. Jo crec que, en general, si una cosa ha acompanyat durant tots els 90 minuts amb igualtat numèrica, inferioritat numèrica, és aquest punt tou. Tou en un duel, tou en un refús,
faltava
tou en una rematada,
no?
Tou en aquella acció del 0-0, o sigui, de l'1-0 a l'àrea, a la línia de gol, Ferran i Koundé, tou en tot, o sigui, com un equip, no sé... Com,
no sé si
com,
frustrat, no?, per veure que no li acabaven de sortir les coses.
Amb poca determinació, que amb poca energia competitiva,
A mi és que em sembla que...
O sigui,
estic convençut que no és així, però hi ha accions que em fan pensar que estan cansats. Jo veig Koundé, De Jong, que els hi costa molt fer accions explosives.
Però dita... Koundé està al límit entre el cansament i l'apatia.
Sí, sí, és que semblen
apàtics. Correcte.
Ara, però dit això, jo crec que el que diu Flick d'estar positiu no és tan lluny. O sigui, som al mes de novembre, la temporada és llarga. És a dir, a mi aquest partit no em penalitza des del punt de vista de col·lectiu de l'equip, sinó em penalitza amb les mateixes alertes que he anat rebent durant aquests primers 3 mesos i que obliga que l'equip aixequi el cap. O sigui, si no tenim versions individuals extraordinàries... i Lamine Yamal té 18 anys i, per tant, se li ha d'admetre que tingui aquests revolts esquerra, dreta, i dies està amunt i dies està avall. De Jong, Araujo, han d'haver-hi futbolistes que en situacions com aquestes d'adversitat donin el doble. Si donen la meitat, doncs encara es nota més, perquè són els que han castigat. Però jo a l'equip, tal com estava la primera part, que com diu la Sònia estava inferior, el partit estava obert. O sigui, el Chelsea és molt bon equip, i quan li has trobat l'esquena al mig camp has tingut opcions d'atacar amb avantatge. El que passa és que no has estat encertat amb la de Ferran, però un xut de Lamine Yamal des de la frontal mossegat. Fermín no ha estat atent en un 4 contra 3 que ha conduït malament. I clar, aquest nivell has d'estar molt fi, i jo no veig gaire jugadors del Barça molt, molt fins. Però som al novembre, i això jo sí que crec que aquestes versions poden tornar.
El que passa que si quan aquestes versions individuals totes van coincidir en un moment determinat la temporada passada en ser extraordinàriament bones i superiors al que els havíem vist l'anterior, i dèiem, home, si totes coincideixen, evidentment aquí hi ha un mèrit de Flick. Doncs ara també, d'alguna manera, ha de ser responsabilitat de Flick fer-los tornar...
El vehicle col·lectiu no ajuda.
Exacte, refugiar-los en el col·lectiu ara mateix. Sí, perquè és veritat que hi ha alguns jugadors, com és el cas del mateix Koundé que heu citat, que estan molt per sota del nivell que els hi van veure la temporada passada. I no ha de ser casualitat.
Jo crec que la foto clara és que som lluny dels grans d'Europa, no? O sigui, vaja, això... Bé, sí. És que
som 15ens.
No, però vaja, això...
Ja.
No, però això... ve el PSG,
és a dir, guanyant el Copenhague, l'Eintracht i l'Eslàvia, potser som 8ens i continuarem lluny dels grans d'Europa. O sigui, el que vull dir que no, això no ens afecta, però quants partits grossos hem guanyat aquest any?
Grossos serien contra PSG, Madrid, el d'avui,
no.
Madrid...
3 derrotes, no?
Amb Atlètic de Madrid hem jugat.
Ara jugarem. Aquí 4 dies juguem. Però Newcastle...
És el més gros que has guanyat.
És com el Barça d'ara.
Era bombo 4.
Segon esglou.
El gran salt de l'any passat precisament va ser que et vas veure a l'altura dels equips com Bayern, com...
Madrid.
I a la primera fase et vas trobar amb un altre gran, a més del Bayern. No
Benfica a casa seva i el Dortmund a casa seva.
El Dortmund a casa seva. I la diferència és que l'any passat vam pensar que ja estàvem allà i no sé si hem de pensar ara que ja no estem allà.
Però és que,
però
la regla de 3 aquesta de... Com que l'any passat, que em sembla que el Ricard ho deia fa una estona amb el Jordi, que semblava que mira, que bé que no van guanyar la Champions perquè tenen un repte pendent, com si ja es guanyés la Lliga, la Copa,
Jordi,
la Copa. Sí, eh, que sí. O sigui, que cada temporada és diferent.
No va així.
No vas acumulant el nivell i les confiances.
No, no, però si jo el que volia dir és, de la mateixa manera que l'any passat vas tenir un moment dolç en què et va semblar que estaves allà, crec que pots pensar que ho pots, que el mes de març hi pot ser, perquè els jugadors els tens. Com a mínim ho van demostrar.
Sí, sí, és que jo crec que aquí es basa el positivisme de Flick. Ara bé, que l'equip ha de millorar en totes les assignatures col·lectives, individuals, en la capacitat competitiva. Jo no veig l'equip encès, no li veig ara aquells ulls encesos.
Però això, jo ara vull posar el foc en Flick. És a dir, Flick ha d'aconseguir que els seus jugadors respirin i visquin el futbol com feia la temporada passada. I això és una feina que l'entrenador li pertoca. La motivació, l'esperonar, el convèncer...
Sí, sí.
Perquè jo ara mateix tinc la sensació, per aquella frase tan tradicional del món del futbol, que es juga com s'entrena, no tinc la sensació que s'estigui entrenant bé, doncs.
Clar,
perquè
quan
es surt a jugar...
Sí, acompanyes el partit, no?
Sí, i jo aquestes coses positives que veieu... Avui, per mi, l'únic positiu del partit és que tens la coartada
de
l'expulsió, que per mi és molt important.
Clar, que el partit no et penalitza tant.
Jo crec que amb 11 contra 11...
Havies estat inferior a la primera part, eh?
Sí, però podies haver...
Hi havia opcions.
Sí, sí. I havies estat inferior a la primera part com podia ser inferior a un gran equip. Ara, vull dir, jo avui la victòria em semblava una heroïcitat.
Però jo crec que Flick...
Molt difícil que el Barça guanyés aquí, perquè Flick no està ara al nivell d'equips com el Chelsea, que per mi, a la mínima que es distregui un candidat, estarà entre els que poden guanyar la Champions, com va guanyar el Mundial de Clubs.
Per mi Flick té la feina de... és a dir, és que ho va fer l'any passat i eren amb aquests jugadors, doncs... alguna cosa està fallant i estem parlant molt de si veiem que hi ha una falta d'intensitat o que respecte al rival, com a mínim. Ja no de sèrie.
Competitiva, sí.
Però és que avui en dia és que si no surts al 100%...
Mira, et dic una cosa.
O al 110, Bernat, perquè probablement l'any passat estàvem per sobre.
Qualsevol.
Però la
ahir ho va dir Rafinha. Sí. Ho va dir Rafinha.
La mitja hora de Rafinha és un exemple.
Ho va dir Rafinha. En el futbol actual, qui millor defensi, i quan parlo de defensa per pressionar
clar,
té més opcions de guanyar.
És que el moment que es trenca el partit a la primera part, hi ha un moment que el Barça comença bé, és quan el Barça deixa de pressionar bé i el Chelsea et pressiona que tu no surts, que t'encalla, que et recuperen allà i et tornen a atacar i que et guanyen els duels. I aquí canvia el partit, aquells 10 minuts on el Chelsea és superior. A mi la mitja hora de Rafinha marca el camí. O sigui, Rafinha ha fet un xut en una oportunitat que li ha caigut una pilota. No necessitava ni tenir avantatge, estava davant de Cucurella i ha fet un xut enverinat. Després hi ha hagut una jugada, ara els últims minuts, en defensa, en una banda, que ha forçat 3 outs laterals en una jugada que dius, bé, amb 3-0 jo per què m'esforço?
Sí, és orgullós.
Doncs això és el que necessita l'equip, algun referent en aquest sentit, i la mitja hora de Rafinha et demostra aquest punt d'energia i d'intensitat competitiva que l'equip ha perdut, i jo per mi és un jugador que ens pot marcar el camí, a banda que hi ha futbolísticament altres jugadors lesionats que també els necessitem
recuperar. És que tot això depèn de... Em sap greu parlar d'aquesta frase, aquest concepte que hi ha molta gent que el rebutja, però depèn de l'actitud, eh?
És a dir,
el que més avui de Rafinha era actitud. Evidentment després hi ha d'haver preparació física i la tècnica, que ja se suposa que la tenen tots que estan jugant al Barça, però és que aquest... La pressió és actitud.
És que aquest nivell, Bernat, no és tenir mala actitud, que el Barça no l'ha tingut. És que has de tenir una actitud extraordinària.
Sí, sí, sí.
Perquè si tens una actitud normal, passa el que ha passat, que és normal.
No és que t'hi arrepengis, és que has de continuar donant més del que donava.
Algú li pot dir alguna cosa al Barça, com dèiem, per perdre 3-0, inferioritat numèrica, amb 1-0 al descans, li pot retreure molt? Doncs ha passat el que tocava. Però és que el Barça no pot admetre que passi el que passa.
A la segona part,
tocava. Ha de tenir una actitud superior.
I hi ha una frase de Flick que a mi, en aquesta positivitat de l'entrenador, que diu, és que prometo que veurem un altre Barça, perquè ara estic veient fa uns dies una manera d'entrenar i una energia molt diferent a la fa unes setmanes. Què passava fa unes setmanes? que se't va descontrolar, doncs, o sigui, que es feien algunes coses que no t'agradaven.
Home, home, que tenies lesionats, no?
Però ho va denunciar ell, no?
Sí, bé,
els
quan...
Els van matar l'èxit. O sigui, va fer a principi de temporada algunes estirades, sí, d'orelles. Per tant, en això ha estat coherent. Quan veia problemes, estirava l'orella, i ara que veu que l'equip millora, vol ser positiu. Si ell està interpretant el que veu en les seves rodes de premsa, ell està sent coherent. Mireia, què diuen els protagonistes? L'Eric ha parlat?
Sí, ha parlat Eric García als micròfons de Movistar i diu que cal ser més competitiu.
Bueno, jodida. Al final veníamos después de hacer un buen partido contra el Atleti en casa y bueno, creo que hemos empezado bien el partido. Hemos tenido un par de ocasiones muy buenas y después, bueno, pues encajas el gol a balón parado y después, bueno, obviamente la segunda parte intentar aguantar un poco, a ver si, bueno, en algún contraataque podíamos hacer daño, pero bueno, obviamente el 2-0 pues te duele y poco más.
Evidentemente lo que se ve en la segunda parte es entendible, quiero decir, por el ritmo que tiene el Chelsea, por el equipo que es, y porque estáis con uno menos, pero explícame un poco por qué habéis sufrido sobre todo tanto también en la primera parte, como tú dices, a partir del minuto 10, del minuto 15.
Sí, creo que ellos nos estaban saliendo de la presión, creo que no hemos sabido ajustarnos bien, hacían salida de tres y nosotros intentábamos saltar con los laterales y era imposible, nos encontraban todo el rato el hombre libre y hemos tenido que ir todo el rato pues corriendo detrás del balón.
Eric, ¿tienes la sensación de que venías de una buena dinámica, pero lo que vale para la Liga en cuanto a ritmo, en cuanto a exigencia, en la Champions no es suficiente?
Bueno, creo que los partidos que hemos jugado ya lo hemos vivido. Tenemos que ser un poco más competitivos en estos tipos de partidos, porque al final ellos te van al duelo, segundos balones, y si tú ahí no te haces fuerte y te los ganan, pues es casi imposible ganar.
Doncs jo crec que el diagnòstic és clavat, molt més vàlid que el nostre.
Era el que estava dient, el que comentava Renateix.
Hem de ser competitius, no? Hem de guanyar duels no? I segones jugades, em sembla que ha parlat, perquè sí, si no és impossible guanyar, perquè el futbol actual funciona així. I jo crec que sí que avui Flick... quan hem parlat del Tot Costa Sònia sobre aquesta sortida de 3 del Chelsea que s'havia d'ajustar bé per pressionar bé, excepte la jugada del minut 5 i l'oportunitat de Ferran, com ara deia l'Eric, després el Chelsea surt molt fàcil i en canvi ells no deixen sortir, i ara ho deia el Bernat, jo crec que el futbol ara mateix està enfocat que qui pressiona bé té el partit a prop, i qui no pressiona bé et progressen, et superen, i tu estàs amb una sensació d'inferioritat clara.
És que està sent un problema de tota la temporada, aquella pressió que li veiem al Barça l'any passat i que li funcionava. Jo no sé si els equips t'acaben coneixent més, òbviament, i t'han canviat coses, però també aquí sí que hi ha un punt de més enllà que la pressió ja no et funcioni tant, de voler anar, de convicció, d'intensitat.
A mi em sembla que és més el primer que deies que no pas això de la...
Jo crec que és una barreja, és a dir...
A mi em sembla que el dia de l'Atlètic va estar prou bé, avui, a partir del minut 15-20, descoordinació, i a vegades saltes al porter i a vegades no. Avui ha saltat al porter, el dia de l'Atlètic Club no. A mi em sembla que la pressió del Barça està massa vegades descoordinada com per pensar que és poca atenció dels jugadors.
Jo crec que avui ha estat desajustada i que el Chelsea no ha fet res que no s'esperés. En aquest sentit sí que crec que el Barça hauria d'haver tingut la lliçó més apresa, però és veritat també que al minut 5 ha recuperat una pilota d'una bona pressió. Clar, vull dir que...
Ens estem agafant a una jugada, eh?
Sí, sí, sí.
Dels 90
minuts. Clar, perquè aquí podem pensar que això podia canviar el partit.
Sí, però vull dir que no és una jugada aïllada.
Perquè et fa creure més en allò que estàs fent, òbviament.
Sí, però em refereixo que és el procés d'una assignatura tan important que la fas bé o malament, i aquella jugada el Barça l'ha fet molt bé. O sigui, no m'agafo una jugada aïllada, m'agafo a conseqüència d'una assignatura que ha suspès a la primera part en algunes situacions. Jo no crec que el Barça hagi pressionat tan malament a la primera part, però s'ha desajustat durant el minut 20, i crec que Maresca ha estat per davant de Flick en el partit en aquestes situacions.
Jo no sé si obro un meló, però estem focalitzant òbviament en l'expulsió d'Araujo, però la cagada de Ferran els primers minuts a vegades també condiciona un partit, eh? Després no saps si amb un 1-0 no saps si després seguiria sent superior al Chelsea o no. però aquests condicionants acaben marcant un partit.
Sí, és que és una jugada provocada pel Barça, no? I, o sigui, no és gratuïta ni fortuïta, no. La busca el Barça, la pressió, i és que és una cagada incomensurable.
Però forma part de la seva capacitat o no per encertar. Per mi és molt diferent...
No mira el porter, que ja
havia cedit. És molt diferent de la doble actuació d'Araujo, irresponsable per mi.
Totalment. És que la de Ferran pot condicionar l'ànim, però la d'Araujo condiciona tot. O sigui, vaja, per mi són errades que no tenen la mateixa responsabilitat, a banda que la d'Araujo és reincident, i la de Ferran és una errada d'un jugador que tampoc no ens ha demostrat que sigui el millor en situacions clares, de cara a cara amb el porter. Bé, triem el millor, que algú li hem de donar el títol.
El millor jugador del partit.
Doncs som-hi, triem el millor jugador del Barça avui a Stamford Bridge. Al costa ha votat Balde, Bernat Soler.
També Balde.
Mireia.
També Balde.
Ricard.
Rafinha.
Marc i Carles.
Balde.
Xavi.
Balde.
Bernat Coll.
Rafinha també.
Sònia.
Balde.
Els oients han triat Balde com vosaltres, per tant, avui el millor jugador és Balde.
Molt bé, Balde, que per cert, però, ha quedat penjat a la línia.
Jo, ara que...
Gairebé per descartar.
Ara que has dit Rafinha, hagués canviat el meu vot.
Però no passa res. Sí, jo crec que Balde, en general, ha fet un bon partit. Però té desatencions defensives com aquesta, que no és la primera vegada que...
I en el segon gol, per mi, falta desesperació en l'acció defensiva per ajudar a cobrir-s'hi.
Potser ens ha agradat més el lateral a l'esquerra de l'altre equip, no?
Tot i això, Balde ha estat el...
A la primera part ha ajudat, no? A sortir, o sigui...
Molt. Sí, molt. Vull dir, escolta'm, els oients també l'han nomenat.
En el segon gol, qui queda retratat és Guassi.
No, perdona, home, el dribla.
Però si és el dribla, exacte.
El dribla per la dreta, home, poden
dribla.
El dribla
amb ell, no Balde. És a dir,
qui ha de jugar?
Per mi, de jo potser també, però vull dir... Mira'l, aquí la tens.
Sí, l'estic veient. T'ha driblat un nano que té un contra un.
Clar, Balde no arriba, però aquí rifen és a Cobercí.
Escolta, però qui la perd és de Jong, que li dona avantatge a Cobercí. Va contra Estebau, que perdrà sempre el duel, i Balde ajuda com pot.
Però vull dir que quan l'assenyalava amb Balde, ell fa la cobertura més o menys.
I el xut és molt potent.
Fa la cobertura fent footing.
El xut és molt potent, i per tant, em crec sobretot els que estàveu al camp que ho deveu més millor. Per mi... M'ha fet la sensació, segurament és que estava molt a prop, però que Joan Garcia...
Però l'alçada del cap és personal.
Ja, és molt difícil aturar allà, però no sé si podia fer alguna cosa
jo,
més.
Jo crec que no. On podia haver fet més és en aquell gol anul·lat, sí, que jo crec que ha tingut sort que...
Sí.
Perquè aquella se l'havien passat. Bé, la sensació és que hem de continuar... Hem de continuar remant.
Sí, però s'ha de fer alguna cosa, eh? És que l'Atlètic de Bilbao i l'Alavés els guanyem.
El partit...
El problema és
quan... A veure, dimarts... Bé, l'Alavés
el partit contra l'Atlètic de Madrid...
L'Atlètic de Madrid és un bon termòmetre.
És el termòmetre. Sí. És el termòmetre perquè
jugues a casa...
No pots fallar un altre cop contra un dels...
L'any passat, mirant la temporada, a mi em fa la sensació que el partit contra l'Atlètic de Madrid que perds és el punt d'inflexió.
Sí, després van venir 24 partits consecutius sense perdre.
I, a més, que jo crec que després d'haver perdut contra el Madrid, contra el Chelsea, contra el PSG, un altre cara a cara gros ens exigeix, ens obliga, a com a mínim, a mostrar una bona versió de l'equip.
I hi ha un factor importantíssim, que és que recuperes ja un Rafinha, que ja estarà...
I si Pedri, no?
Sempre, I Pedri. I Pedri,
Pedri se'l troba molt a faltar. Molt.
Sí. Però tot això no servirà de res si no va acompanyat de tot el que hem estat denunciant o reclamant durant aquesta hora llarga.
De Jong no ha fet... Una altra vegada no ha fet el pas endavant a l'absència de Pedri.
L'ha fet enrere, ja podem... Sí. Per mi, jo crec que en general...
No només per avui,
En l'absència de Pedri no ha...
No ha liderat.
No ha liderat, no ha ajudat a tapar aquesta absència.
Doncs que no el posi. Ja. És a dir, al final, és que ara l'entrenador ha d'intervenir. O sigui, això ho ha de resoldre Flick. És que si no... No, és que De Jong és un patata, és que l'altre no sé què... No, és que aquest és... L'any passat anava bé. Arregli-ho. és l'entrenador del Barça, és el meravellós Hansi Flick, que l'any passat ens va fer gaudir. Doncs veu coses positives, doncs vinga, que les demostra. Jo crec que és la seva responsabilitat. No, no, no és una crítica agressiva.
Sí, sí,
o...
jo t'entenc, però està prenent decisions. Sí. Caçador, malgrat que el mig camp no pesa, no entra, no juga. Sí. Vull dir, si la cosa no funciona a la sala de màquines, doncs hauràs de pessigar.
També era moment d'entrenador, ho semblava, després de la derrota del Bernabéu, i ha passat un mes... I
l'equip s'ha mig recuperat, res, però sense, sense tirar coets. És que fa la sensació que estem tots plegats esperant a que tornin els lesionats. També l'equip.
Falta només Pedri, per recuperar.
Bé, sí, Rafinha, però Rafinha avui no l'ha tingut tampoc encara de l'11 titular.
No, les millors versions encara no, però vaja, la qüestió és veure que l'equip respiri coses coses que ens reconeguin l'equip. Jo tinc la sensació que sí que les hem vist. Les hem vist amb molt poca continuïtat.
A Vigo, no? A Vigo.
Però les hem vist. I la primera mitja hora contra l'Atlètic Club és molt bona. Per mi, jo avui he vist el partit un altre cop i jo crec que la primera mitja hora és molt bona. L'últim quart d'hora ja torna a ser aquest equip que desapareix. I la segona part és 11 contra 10, igual que avui ha estat 10 contra 11. Tampoc hem pogut treure moltes conclusions d'escenaris molt atípics. Però el que és evident és que el Barça no es pot despistar. Sobre la Minya Mal, voleu fer algun comentari?
No, vull dir, li han guanyat el duel, però això a la seva edat li passarà més vegades també. Vull dir, no em preocupa.
No et preocupa, molt bé. Doncs, aviam què li preocupa al Bru.
Sònia, si el Barça d'aquí un any té un partit gros de Champions, on seran Araujo, Rashford i Caçador?
Ui, és que m'has ficat un sac de diferents jugadors.
Araujo, clar, Rashford i Caçador.
On seran?
Aquesta és la gràcia.
Rashford no serà el Barça. Araujo estaria bé trobar una bona oferta per ell.
Sí, que no fos el Barça, també.
I Caçador, doncs no ho sé, també dependrà de qui hi hagi a la banqueta.
Però te l'imagines al club o no?
Sí, Caçador no me l'imagino tampoc
encara
fora.
Encara com a actor secundari, sí. No? Molt bé, doncs dos fora i un secundari. Més.
Mireia, en condicions normals, quin hauria de ser el lateral esquerre titular de la selecció catalana?
De la selecció catalana? és que després d'avui només puc dir Marco Corella.
I és que quina alternativa hi ha?
Valde,
Valde. Sí.
Però Corella, Cucurella.
Gerard Martín. No el valorem, no?
Home, amb el partit d'avui, Cucurella.
Ja, també us dic una cosa. Cucurella, però hauria de ser Valde. O sigui, per una qüestió de condicions, Valde s'hauria de menjar Cucurella.
No se'l menja,
tu. No se'l menja.
Ara mateix no.
Ara mateix no. Veurem si passa d'aquí uns anyets. Que Valde és molt jove, vinga, va. Tercera.
I Marc Domènech, tu que portes els minuts, qui creus que serà el jugador del Barça que acabi la temporada amb més minuts disputats?
A aquest ritme, Eric García.
Us dic una cosa, no és bon senyal que un comodí tan disciplinat i amb tan bona actitud i tan bon rendiment sigui el jugador amb més minuts del primer equip, però és que hi ha hagut lesions que també segurament han condicionat això. I per tant, tu creus que serà Eric, Marc?
Si la cosa no canvia molt, Eric et pot jugar a diverses posicions. Llavors, home, jo ara, com a mínim, de central el posaria.
Tu no creus que el superarà Pedri? És a dir, si no li passa res a Pedri... Pedri, a partir del moment que torni...
Pedri
i
Rafinha, si no es lesionen. El que passa és que, com diu el Marc, clar, com va tapant forats, ell sempre hi és.
Sí, l'any passat van ser Rafinha, Pedri i Lamine Yamal.
Però la sentència del Ricard jo crec que és contundent, no? O sigui, és mala senyal.
Home, és que per mi, Eric és un excel·lent jugador d'equip que tindria sempre el meu equip, però que no és el primer en cap posició. Per tant, si aquest és el millor amb més minuts, vol dir que hi ha moltes versions individuals que no estan al nivell. Va, el Mussol.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què, un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida!
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El vol del Mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Vinga, bola, bola.
Culer, tanca els ulls i demana un desig.
Vull tornar a guanyar Stamford Bridge. Hem tingut alguns moments bons. No pots fallar això, Ferran. Ara ens passen per sobre. Si seguim així, ens marcaran 10 minuts de bany total. Ni la tenim, ni l'equip és vertical. Ens escombra el mig camp rival. Koundé continua fatal. Araujo, ara et mataria. Cap de les dues grogues calia. El culer no s'ho creu. L'Uruguaio ens torna a deixar amb 10. No és excusa ni per tirar més llenya al foc, però vols dir que Cucurella no està fora de joc? Quin desastre la segona. Som una caricatura, mala imatge al Barcelona. Això és una tortura. Ni rastre de revolució, hem perdut passió, poca atenció, poca ambició. Em costa triar el millor. Tots lluny de la millor versió. Cada setmana fa la sensació que ens falta una mica de gana. Avui estem per sota dels millors equips del món. Intentaré dormir si Araujo no apareix en un malson.
Bona nit, Guillem, gràcies.
Bona nit.
Tornem dissabte a Barça-Alavés, a 4:45. Bona nit.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Avui, milers de persones ja s'imaginen a la seva nova llar. I a CaixaBank estem al seu costat i al teu amb el finançament que necessites i simplificant la cerca d'habitatge a través del nou portal immobiliari Facilité a Casa. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Informa't a caixabank.cat.